Estàs escoltant Penedès en xarxa.
L'e-Factory de Cunit va obrir les seves portes el mes de febrer d'aquest any. Es tracta d'un coworking per tal que emprenedors i autònoms puguin tenir el seu espai i també crear sinergies. Ens l'apropa la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Sílvia, ens hem vingut avui fins a Cunit perquè fa uns mesos que va obrir l'e-Factory.
Sí, el 26 de febrer.
I per això doncs, tenim el regidor encarregat, el David Marquinet. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes. Doncs pues mira, molt bé, aquí estem en l'espai de networking de l'e-Factory.
Al final, explica'ns una mica com va sorgir la idea, perquè jo sé que això et venia del mandat anterior, però sí. La burocràcia és la burocràcia.
Bueno, la burocràcia, la pandèmia...
I tot, no? Sí. Va trigar més del que tu volies,
sí,
no?
Sí, mira, ara ho dic així una mica com a anècdota, però el deadline que ens havíem marcat era el 1 de març de 2021 per obrir, quan vam fer el projecte i el que hem dit, no? Pues la pandèmia, una mica la burocràcia... Pensa que la pandèmia sobretot ens va descol·locar, que vam agafar diners d'un lloc pues, per socórrer la gent, no? I aquestes coses, sí, superbé, però després... Pues, tornar a la normalitat i redreçar una mica els projectes que teníem a sobre la taula, pues va fer que tot això s'endarrerís. Bueno, després de tot això, que no deixen de ser vicissituds normals, pues vam decidir, ja que ho teníem muntat, el 26 de febrer obrir les portes. Una mica també hem dit, pues, obrim i endavant i anem funcionant. Llavors, tampoc hem fet gaire difusió, la veritat és que vam fer una miqueta de campanya durant el mes de febrer que obríem les portes, però la difusió o la manera de donar-nos a conèixer que estem fent ara és que ara mateix no estic cobrant a ningú. Podem jugar amb això durant un temps i tothom que vingui pot venir a provar aquest espai gratuïtament i comprovar el bé que s'està, el fàcil i el bé que es pot treballar i és una manera de que el boca a boca entre la gent del voltant vagi fent que ens vingui gent, estarà molt bé. No? És una mica pues, això, no? la idea que, amb la que hem començat i amb les ganes amb les que estem tirant endavant. No?
El 19 us ho proposeu, surt el programa electoral, però com sorgeix aquesta idea? Perquè al final tenim el Vendrell, no? Una mica l'Eina, el Calafell, doncs també tenim aquest Zenit, no? El Vilarenc Zenit. Aquí per què creieu que necessitàveu aquest espai?
Cunit no és un lloc on hi hagi moltes empreses, no? Que coneixes la zona. No hi ha un moviment empresarial com a tal i creiem que el necessitem. No? Llavors, una mica, a més estem creixent molt, aquests últims anys estem creixent sobre uns 1.000 habitants per any, no? I una mica la idea era portar talent o descobrir el talent que tenim aquí, perquè estem convençuts de que entre tota la gent que hi ha a Cunit i la gent que va venir a veure, hi ha molta gent que pot emprendre, que té bones idees i que ens pot donar un bé pel poble, no? Muntant aquí la seva empresa, instaurant-s'hi. I aquesta és la fita, no? La idea era aquesta, no? Com podem portar empresa o crear empresa a Cunit. No? Uh-huh. Amb aquesta idea vam fer aquest projecte. És veritat que després de la pandèmia es va canviar una mica el paradigma i el que volíem. No? Després hi havia una necessitat que ja la vam complir, que és que dintre del poble, les infraestructures de telecomunicacions eren terribles el 2019, no? I va ser una cosa que també vaig fer la legislatura passada, també soc regidor de tecnologia, vam aconseguir que hi hagués un desplegament de fibra òptica a tot el poble i, evidentment, doncs, amb aquesta infraestructura ja tenim internet de qualitat en qualsevol lloc del poble, fent factible que hi hagi emprenedoria o empresaris que vulguin venir a invertir aquí i instaurar-s'hi, no? Nosaltres una mica el que venem aquí com a Cunit, o Cunit el que pot vendre és que és un lloc on treballar bé, no? I a gust, i igual que si viviu bé també és un bon lloc per treballar bé, no? A Barcelona segurament hi ha més oportunitats,
També més cares.
També més cares, evidentment. No? Però aquí pues, qualsevol persona que ve aquí a treballar o busca mostrar la platja a prop, estar tranquil, tenir l'espai, no? Llavors una mica el target d'empresari és aquell que no busca que el seu públic passi per davant de la porta, sinó que té el públic pot tenir, jo què sé, en un altre continent. Aquí tenim un senyor que treballa en Colòmbia, per exemple, ja, no? Ja. I està aquí treballant super a gust, no? Que és una mica el que busquem, no? I llavors, després també la idea és agafar algun projecte, no? Que tingui possibilitats de créixer i tutoritzar-lo una mica, perquè un cop surti d'aquí també intentar que no marxi i que es quedi al poble, no? Això és un projecte que vull posar en marxa ara, de ja veurem si fer una bossa de lloguers de locals o comprar alguns locals des de l'Ajuntament. Estem valorant per projectes que puguin ser interessants continuar ajudant perquè creixin, portar-los al poble, perquè el fracàs no seria un fracàs, perquè al final tampoc s'ha de mirar des del punt de vista tan municipalista, però si d'aquí surt un emprenedor que creix i ha de sortir d'aquí a un lloc més gran, pues, si se me'n va a Cubelles, pues, és un bé per Cubelles.
Una vegada, els voleu retenir d'alguna
manera. Sí, ens agradaria retenir el talent, evidentment, qui vulgui, no? Tampoc. Vull dir, si creix a Cubelles i els hi va bé, pues està bé, no? Però bueno, mirant des del punt de vista de Cunit, també ens interessa que qui creixi aquí, contracti aquí i sigui llocs de treball per la gent que viu aquí i que al cap i a la fi, amb una miqueta d'esforç entre tots, d'aquí 10 anys, pues no hi hagi tanta gent que ve a viure aquí però se'n va a treballar a Barcelona. Que un
percentatge... Això ho sabeu i,
exacte,
i és, no? Una reclamació que està des de la C32, no?
Exacte, no?
En aquest aspecte.
A part del local que resulta en tots els dies a Barcelona, pues, que millor que qui visqui aquí pugui trobar oportunitats i viure, de viure i treballar aquí, no? Que és el que tots volem, no? Poder treballar a prop de casa i buscar-te les garrofes en l'entorn en el que vius, no?
Al qual. David, això antigament era un espai de l'Ajuntament.
Sí.
De quants espais està compost? De quants despatxos? Sí. Ara estem a l'espai de les idees, no?
Sí.
Podem prendre un cafè o dinar, per exemple, si et portes la carmanyola. Però sí, explica'ns una mica com està disposat tot
pues el centre de negocis. Tenim tres despatxos que són per aquells projectes que creiem que tenen possibilitats de créixer, no? La idea és... Ara és veritat que els vam assignar els tres primers que van entrar per la porta, no? Perquè estem en període de proves i gratis, però hem de fer una selecció entre tots els projectes que es presentin, i és una cosa que farem properament. Encara no tinc dates, perquè estem acabant d'acabar cosetes al final del funcionament intern i m'agradaria al final posar-ho tot en marxa quan totes les coses estiguin més o menys afinades, no? Però ara donem el servei igualment. Llavors farem una selecció d'aquests projectes que creiem que tinguin possibilitats de creixement i aquests els assignarem al despatx. Uh-huh. No? Després tenim 24 llocs de treball, no? En els quals oferim una xarxa de qualitat, no? Per poder-se connectar a internet i la llum elèctrica, evidentment. I després cadascú ja que es porti, i aquí hi ha gent que es porta les pantalles, es porta el portàtil, i ja cadascú s'ho fa, no? Després tenim dues sales de videoconferència petitones, no? Perquè la gent que hagi de fer alguna videoconferència, pues, no molesti a la resta de companys, es pugui ficar, són com una mena de cabina telefònica antiga, no? Que tenim pues, tancat i aïllat perquè no molestin i no siguin molestats, puguin tenir la videoconferència amb una certa qualitat. No, això no ho cobrem, vull dir, és un servei...
És un servei a més.
És a més de... Això. I després tenim ja les dues sales de reunions, no? Una més gran i una més petita, que aquestes també les juguem per hores, i que es poden convertir, aquestes dues sales, en una sala més gran, que pot fer des de... Ja has vist que hem muntat avui un estudi de televisió per fer unes entrevistes, però també una classe de formació o un acte de presentació de producte, el que sigui. Després tenim un espai exterior, que ara també ens falta per acabar d'arreglar, però també hem pensat que pot ser un lloc que se li pot donar ús, pues això, no? Pues algú vol fer una presentació d'un determinat producte o un catering per reunir els seus clients o la història que vulgui muntar, l'espai exterior està força bé.
Déu-n'hi-do, també teniu taquilles, pel que he vist.
Cosetes, és veritat, sí, sí, guixetes i un espai amb bústies, doncs, perquè la gent també, aquell emprenedor, que no tingui,
no?
Sí, aquell emprenedor que no tingui un lloc per crear la seva empresa pot decidir que sigui l'e-factory la seva seu, vale? Encara que no tingui llogat aquí un espai, és un altre servei que donem, el de domiciliació d'empreses. Costa 25 euros al mes, són uns 250 euros l'any. Vale? Llavors tu ja tens aquí a finca, llavors pot ser que arribi paqueteria i tal, doncs n'hi ha unes bústies aquí. Nosaltres guardaríem els paquets per quan vinguis a buscar-los, els tinguis. No? Aquest servei també el donem. I així, a bote pronto, crec que està tot.
L'ocupació sí. Ara mateix, de quan és?
Ara estem al 80% de l'ocupació. És veritat que no estem cobrant, no? Ja veurem després quan ho posem en marxa quanta gent es queda. Que jo crec que hi ha gent que està clar, perquè ja veus que el seu projecte o la seva empresa ja són gent que estan acostumats a treballar, que alguns em veien que tenien muntat des de casa, que venen aquí perquè estan més tranquils, es poden organitzar millor, li treuen més rendiment al seu espai, però és que aquesta gent, quan comencem a cobrar amb els preus que tenim, que no són preus per fer negoci d'aquest espai, sinó per donar un servei a l'emprenedoria, vale? Però no pot ser gratis per sempre.
No?
Pues ja saps que es quedarà. Després hi ha gent que veus que han vingut a provar i que està clar que quan comencem a cobrar segurament
marxaran.
Però bueno, mira, ja l'han conegut, ja se'ns donen publicitat i parlen d'ell, ja el quid pro quo, no? Jo t'he deixat treballar gratuïtament i el dia que vaig, per lo menys parla bé
de l'espai,
o parla de l'espai, no? Perquè vingui algú altre a cobrir l'espai que deixes. No em preocupa això, però bueno, sí, estic convençut que passarà, no? Però no serà
perquè
cap problema. Perquè
quan més o menys començareu a cobrar, us heu donat un marge de temps?
Més que donar un marge, o sigui, ara hem obert una mica en proves i el que ens estem donant compte és que aquest espai està construït des de la imaginació, tant meva com a regidor, com dels tècnics que m'han ajudat a crear-lo, no? Llavors t'estàs donant compte que ens imaginem coses de puta mare, però quan les posem en marxa, pues, hi ha cosetes que s'han d'arrancar. Uh-huh. El fet d'estar gratis ens permet, pues, donar el servei, ser receptius amb les idees que rebem i canviar, sense que ningú t'estigui dient que escolta, que t'estic
pagant
i aquest servei no l'estàs
vols...
donant correctament, que ens passarà quan comencem a cobrar segur. No? Però bueno, està sent molt interessant aquest moment ara d'intentar anar acabant les cosetes que ens falten i rebre ja directament el feedback de la gent que tenim aquí. I ens està canviant plantejaments de coses que potser imaginàvem d'una manera i en realitat veus que en la pràctica són d'una altra. Pues no m'he posat un deadline. El deadline segurament serà quan el senyor interventor es doni compte que estem gastant diners
i de moment ingressem.
Es direm, escolta, això vale, ja t'has proporcionat prou, no? Però sí que m'agradaria quan aquestes coses de funcionament estiguin com jo crec que han d'estar i podem donar la qualitat que creiem que tenim que donar i que es mereix la gent que vingui aquí, posarem en marxa. També hem tingut la mala sort de que el tècnic que s'havia fet càrrec d'això pues, té un problema de salut, estarà una baixa llarga, llavors ara no tinc un tècnic d'això i estic amb la contractació d'un de nou. I, bueno, són problemes que passen dintre dels ajuntaments, ja sabem com és. Quan, evidentment, no puc obrir aquest espai sense tenir un tècnic que em faci un respaldo tècnic d'això en determinades circumstàncies, no? Llavors, anirà tot una mica de la mà de tot plegat, no?
Quan t'ho imaginaves, quan vau començar el primer mandat, 2019, jo ara et pregunto, teniu una zona taronja, si us davant, això és un impediment? O podria ser un impediment al que tu t'havies imaginat com a regidor?
És una bona pregunta. Sí, aquest espai no estava pensant que tingués la zona taronja. La zona taronja, és veritat que el que ens dona és la possibilitat de poder aparcar aquí a l'estiu. ¿Vale? Vull dir, si no hi sigués, potser la gent
no aparcaria.
No aparcaries. No? Vull dir, sí, al final, el que et dic, es pot viure bé i treballar bé, mentre no vulguis viure i treballar només a l'estiu.
Ja.
Vale? Perquè hi ha molta gent, hi ha molta ocupació i això genera un altre tipus d'experiència. Vale? Et contestaré passat l'estiu, veient l'experiència una mica, vull dir... segurament hi haurem, ens hi trobarem problemes que tenim que solventar, no? I tindrem queixes de gent que vol aparcar aquí i ha de pagar, i que ha de venir a treballar cada dia i que ha de pagar, o que ha d'aparcar per sobre de la via i no troba lloc perquè...
Perquè a l'estiu, doncs...
Perquè a l'estiu tothom aparcarà sobre la via perquè no volen pagar, i si vols aparcar aquí davant, hauràs de pagar. No? Si els que venen a treballar aquí són residents, el preu és més que absolutament pagable, no tenen cap problema. Jo mateix no tinc cap privilegi per ser regidor, jo pago aquí la meva tarifa de resident i Santes Pasques, no? I suposo que una mica passarà això la gent que estigui aquí, que visqui aquí. Els que visquin fora i vinguin a treballar aquí, doncs segurament, no sé, encara a les... Com estic fent un exercici d'imaginació perquè encara no m'han arribat aquestes queixes. Me les espero i ja veurem després què fem, però bueno, no... Jo crec que la zona de Taronja pacifica una mica la zona de la platja, no? I era necessari fer-ho. I tant en quant, a més, érem l'únic municipi que no tenia, no? I això ens comportava que aparcaven gent dels municipis del costat perquè érem els
teníem més fàcil, no?
Exacte, ens havíem de posar a la mateixa alçada que la resta, vale? I ens comportarà problemes, bueno, com tot, hasta que ens acostumem. No? Hi ha molta gent que ja fa anys que va a Barcelona i entenc que ha de pagar i ningú posa pega. Si jo cada vegada que vaig a Barcelona em deixo
una pasta.
Un ronyó.
En pues, parquins o en zona blava.
Començant per la C32, que si l'agafes aquí a Cubelles ja són 9 euros, no? I no per tornar, i després el pàrquing o zona blava.
Sí, sí, sí. Et costa menys anar a PortAventura, no?
Sí, bueno, anar a Barcelona, a la gent d'aquí del Penedès, ja sabem que són entre 20 i 40 euros, depèn de l'estona que estiguis, entre autopistes i pàrquing. Mira, això, qualsevol viatge a Barcelona... I a més, mira, ara que per la circumstància familiar hem d'anar sovint a l'Hospital de Sant Joan de Déu amb la meva filla, cada vegada que anem al pàrquing trinco i el màxim ja són 54 euros al dia, no?
Mare meva, no, sí, a veure, estem acostumats que al Baix Penedès o al Penedès en general, doncs estem acostumats a que això d'aparcar és gratis, no? O volem aparcar al costat de casa,
sí.
És un bon costum que tenim aquí a la zona, sí. Però sí que és veritat que sí, clar, sí. Fas la comparació. Veiem que també teniu el tema d'impressores.
Sí, no, tenim un servei d'impressió que evidentment va a preu de còpia, no? I després també doncs, una zona per reciclar. Separem.
Important. Ara que heu posat el porta-a-porta.
Exacte, sí.
anem a ser conseqüents.
Conseqüents, no? I intentar que els usuaris també tinguin aquesta consciència i aquest espai també sigui ecològicament sostenible. No?
Tema de recepció. He vist que hi havia una noia, una dona. És habitual que hi hagi un servei de recepcionista pel moment o no?
Aviam, la idea d'aquest espai al final serà que funcioni automàtic. Vull dir, hi ha tot un sistema d'entrada, no te l'he ensenyat, però tenim una clau que va codificada, es programa, et dona accés a les portes que necessites i vaig darrere de crear una app que tot això el propi usuari ho pugui manegar des de l'app. La recepció ara única, exclusivament està per donar d'alta als nous usuaris, perquè tot això s'està construint, no? Ensenyar l'espai i donar una miqueta de suport i coneixement. Està... L'atenció pública és de 10 a 2, no? I després la gent, un cop ja està donat d'alta, aquí dintre són autònoms. Vull dir, aquí, si algú necessita fer una conferència a les 2 del matí, pues té les eines per entrar, fer-ho i ja està.
I ja està.
Com a seguretat, tenim càmeres que graven la part de l'entrada, el passadís d'entrada a la zona de treball i la porta d'emergència. Evidentment, a la gent que està treballant no se la grava, la gent té la seva intimitat, però les entrades sí. per un tema de seguretat de tots plegats al final, per això, perquè qualsevol
pot passar qualsevol cosa
aquí i... a qualsevol hora. No m'agradaria que fos el cas, però si algun usuari viene con 20 amigos a hacer una fiesta...
Que ara me consti.
Els veuré entrar. No veuré la festa, però veuré entrar els 20, els 20 i pico col·legues i el dilluns estaré esperant.
Directament.
Escolta, explica'm això, què ha passat? No?
Tipo papi, no?
A més, no em vas convidar, no?
Exacte. Això emprenya més encara.
El greu va ser aquest, no?
David, per finalitzar, que han de fer la gent si vol, qualsevol emprenedor o autònom que ens escolti, que ha de fer si vol provar tastar aquest espai.
Venir de 10 a 2, de dilluns a divendres.
I adreça?
Avinguda Tarragona 151, 149, 151. Nosaltres direm 151 perquè el 149 és la comunitat, no? I el 151 som nosaltres, però és veritat que és la mateixa... el mateix edifici. I parlar amb la Merche, que està a la recepció, i ella els explicarà els serveis. I si s'hi volen quedar, doncs els donarà l'altre, els donarà una clau d'aquestes intel·ligents i ja comença a funcionar.
I si no, que vegin l'espai i que vegin si els encaixa o no.
O no, evidentment, ningú està obligat, però si vol venir algú i quedar-se el mateix dia a treballar, ho pot fer. I més ara que no ens vincula cap rendiment econòmic. Vull dir, qui ho necessiti, que vingui, que provi, sense cap problema, i si està a gust, que hi torni.
Mm-hmm. Doncs, David, moltíssimes gràcies per haver-nos avui acompanyat fins aquí per ensenyar-nos. És molt maco, la veritat, molt maco, i que, doncs això, que com estan els preus dels lloguers, doncs que la gent pugui venir a un lloc com aquest és... Sí, és d'agrair.
Perquè aprofitin ara, que fins encara ens quedarà un període gratuït. I mira tu, això la vida t'ho dona molt poques vegades.
Doncs sí, s'ha d'aprofitar.
Que l'Ajuntament et posi un servei que sigui absolutament gratuït i que del que va a la demés li puguis treure un rendiment, doncs mira, tots contents. No?
David, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Lourdes. Un plaer, com sempre.
Així sona una de les noves cançons que ha tret Shakira, Punteria.
Penedès en xarxa. Les notícies. Passa un minut de 2:15.
Iniciem aquest flash informatiu per repassar l'actualitat del territori penedesenc i ho fem en primer lloc explicant-vos que el Bijaç d'enguany viurà canvis significatius. El principal serà, sens dubte, el canvi d'ubicació de la Fira de Vins de la Rambla de Sant Francesc després de celebrar-se la Rambla de Nostra Senyora des de l'any 2008. Així es recupera el lloc on es va celebrar la primera mostra l'any 2007. La fira, que comptarà amb 19 cellers, es realitzarà sota una gran carpa de 1.200 metres quadrats ubicada a la Rambla de Sant Francesc, a la zona pròxima a la Font dels Ais, i serà d'entrada gratuïta, com és habitual. Al costat de la carpa s'hi ubicarà una zona chill-out i un espai de food trucks, així com un escenari des d'on s'ambientarà la fira. El canvi d'ubicació suposarà, doncs, una modificació del concepte que el certamen oferia fins ara. D'altra banda, l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, expressava i agraïa la tasca dels organitzadors i assegura que el canvi d'ubicació del Bijaç es millorarà l'experiència als visitants. A banda de l'espai de la Rambla de Sant Francesc, el Bijaç també donarà continuïtat a les novetats introduïdes l'any passat, com el cicle Nous Talents als Jardins de la Casa Nicolàs, el Biof Jazz al Teatre Casal o el cicle Elles i el Jazz al Claustre de Sant Francesc. Evidentment, un dels altres punts neuràlgics serà el gran escenari ubicat a la plaça Jaume I, on es podran gaudir de les actuacions d'artistes de renom mundial com Cory Henry o Liz Wright. Calafell paralitza la rehabilitació d'una antiga masia per no seguir pautes històriques. El Mas de l'Espasa és una construcció medieval. En aquest cas, el Mas de l'Espasa és un edifici catalogat i, consegüentment, qualsevol intervenció ha de complir amb exigides les tècniques constructives, materials, estructura i característiques històriques. El nou propietari de la casa i la finca havia començat una rehabilitació, però s'ha vist que no mantenia els finestrals característics ni la pedra de les seves parets, per la qual cosa l'Ajuntament explica que ha paralitzat les obres. S'ha exigit al propietari que presenti un projecte detallat de què pretén i com l'executarà. L'alcalde Ramon Ferrer explica que la recuperació de la coberta ha de realitzar-se amb teules, les bigues han de ser de fusta i la pedra ha de ser el principal material. A més, segons va explicar en el ple municipal, en la zona s'han arrencat vinyes i oliveres que feia anys que no es treballaven, ja que estava previst plantar en aquests camps espècies gineses. També s'ha fet un clarejat de pins en la finca per facilitar l'accés i que ha d'evitar riscos d'incendi. I dijous s'iniciaven els treballs de millora dels camps municipals de futbol als Pins de Moja. L'actuació de més envergadura que executa per encàrrec de l'Ajuntament d'Olèrdola una empresa especialitzada és la substitució de la gespa artificial dels dos terrenys de joc, tant el de futbol 11 com el camp de futbol 7. Però el projecte també incorpora altres intervencions rellevants que milloren la instal·lació, com són la reparació del sistema de rec, la instal·lació de noves tanques protectores perimetrals i la col·locació de dos marcadors. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olèrdola, Maria Buta, subratllava que els treballs havien començat amb molt bon ritme. Buta posa l'accent en que la millora que s'executa és ambiciosa i que va més enllà del canvi de gespa artificial. Si no ho impedeix la meteorologia, la previsió és que la instal·lació de la nova gespa estigui ja completada abans d'acabar el mes d'agost. Els treballs han estat adjudicats per un import de 568.318 euros, amb una quantitat afegida de 24.000 euros que reserven per possibles imprevistos. I per acabar, explicar-vos que el cava de l'Escola d'Espiells de Sant Sadurní d'Anoia serà als Jocs Olímpics de París. L'Ajuntament del municipi alpenedesenc ha anunciat aquest dimecres que el cava Brut Natur 2022 de l'Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domènec que acompanyarà a la delegació espanyola als Jocs Olímpics que es celebraran aquest estiu a París. Els assistents als diferents actes podran tastar aquest producte penedesenc que també disposarà d'espais publicitaris. La presència del cava de Sant Sadurní a París arriba arran dels acords establerts en el marc de la celebració del Campionat Europeu d'Hoquei Patins disputat al municipi l'any passat. A més, serà l'únic cava de l'Estat que viatjarà a França, acompanyat d'altres productes espanyols. El director de l'escola, Joan Soler, en el moment de fer el lliurament del cava, es va mostrar content i il·lusionat per ser part dels Jocs Olímpics de París 2024 i va comentar que és una oportunitat única per posar en valor la formació i l'educació en el camp de la viticultura i l'enologia que s'ofereix a l'escola.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa.
Demà celebrem el 28J, Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. És el principal dia de reivindicació i visibilització del col·lectiu amb actes, manifestacions i també orgull, pride i desfilades arreu del món, també al Penedès, també a Vilafranca. I avui a l'Enclau d'Igualtat hi volem posar el focus, un focus que sabem que hauria d'estar enfocant tot l'any, però aquests dies també serveixen per visibilitzar i reivindicar aquesta necessitat. Així que avui parlarem d'actes, de recursos i de necessitats i voluntats. Per a tal efecte, hem reunit aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca a la Gemma Planes, tècnica del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia,
hola,
Gemma.
Bon dia.
També ens acompanya l'Anna Rius, del SAI de Vilafranca. El SAI és la xarxa de Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia.
I, a més, ens heu portat dues convidades.
Sí, us hem portat a Àlex Vinyeta, autor i il·lustrador del conte Interespecialis, i a Pilar Lesa, dinamitzadora comunitària vinculada a entitats LGTBI i a l'associació Zigazaga.
Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
Comencem parlant d'aquest 28J. 28J, un col·lectiu que aquí, a casa nostra, té una llei que garanteix els seus drets.
Exactament. De fet, nosaltres sempre expliquem, no?, que les lleis acaben regulant allò que ja s'ha començat i que les administracions sempre anem una mica darrere de les coses que ja s'han engegat, no? I en aquest sentit hi ha aquesta llei, com tu apuntaves, Sílvia, que a Catalunya la tenim des del 2014 i que el que fa és això, no?, vetllar pel desenvolupament dels drets d'aquestes persones i també per assegurar que Catalunya, doncs, es pugui viure amb una diversitat afectiva, sexual i de gènere en plena llibertat. També tenim ara més recent que el 2023, no?, hi ha una llei estatal, no, Anna?
Exacte. És la llei 4/2023, que va sortir el 8 de febrer, i és per la igualtat real i efectiva de les persones trans per a garantir els drets de les persones LGTBI. No? Es tracta, és una llei també que enfoca a les persones trans poder vetllar pels seus drets, poder que puguin fer canvis de documentació a partir dels 12 anys, no? Llavors, inclou una sèrie de recomanacions, orientacions i obligacions que garanteixen els seus drets.
Catalunya, per tant, va ser pionera. No sé si això va posar les coses més fàcils o no, però ja portàvem uns anys treballant aquest aspecte, intentant cuidar-lo.
Sí, a més, bueno, Catalunya ha estat treballant en un avantprojecte per fer una llei autonòmica en aquest sentit, el que passa que, bueno, ara ha estat aturada, però ens podem guiar per aquesta llei estatal i que han hagut canvis, han hagut avantatges, i esperem que amb aquests canvis polítics que s'estan donant ara no es faci passos enrere.
Esclar, amb aquest auge de l'extrema dreta, noteu canvis?
Sí, sempre hi ha una polarització, no? I sempre hi ha extrems que s'han d'intentar pal·liar i sempre vetllar, doncs, per garantir drets, perquè les persones puguin ser lliures i puguem, bueno, i puguin viure amb llibertat d'expressió, d'identitat de gènere, d'orientació sexual, per no ser discriminades i fugir de les violències, no? I això és el que també es treballa des del SAI i és el que volem reivindicar, no? Com deies tu abans, no només el 28J, sinó tot l'any, però el 28J és... Un dia especialment commemorat per tota la història, no?, que té aquest col·lectiu i aquesta comunitat.
Per què s'escull el 28J?
Bueno, ve arrel d'unes revoltes de l'any 1969 a Estats Units, a Stonewall, que una sèrie de persones dissidents de les identitats, amb identitats de gènere, doncs van decidir sortir al carrer i omplir els carrers de revolta i de reivindicació. I a partir d'aquí, per ser lliures, per no ser discriminades i per poder viure amb llibertat i amb dignitat. No? I a partir d'aquí, doncs, es va estendre a partir de, bueno, arreu, no? Perquè a tot arreu hi ha diversitat i la diversitat és riquesa.
M'agrada perquè, a diferència d'altres commemoracions o dies internacionals, aquest és en positiu i molt reivindicatiu, perquè és el dia de l'orgull o el dia de l'alliberament LGTBIQ+.
Sí,
aquests adjectius diuen moltes coses.
Exacte, i no deixa de ser una reivindicació, encara que sigui des d'allò més positiu, és una reivindicació dels drets i de poder seguir obtenint drets i garantir drets que encara falten molt per poder-los consolidar, no? Llavors, no, sí que és des de la part més positiva i més de festa, però sense perdre l'esperit de reivindicació. I això és important tenir-ho en compte.
Què hi ha darrere aquest moviment, aquestes reivindicacions que s'engloben darrere aquestes sigles que amb els anys van creixent i van augmentant i al final hi ha aquest més darrere per englobar a totes i a tots? I a totis.
Sobretot des del SAI, des de l'administració, el que es pretén és poder impulsar, no?, polítiques públiques que escoltin les necessitats de les persones LGTBIQ+, no? I en aquest cas de Vilafranca. Necessitats com poder expressar-se, doncs, en els formularis, que pugui haver una casella de no binària o que puguin anar al metge sense vergonya, sense tenir por de com seran tractades, de com seran llegides, de sense tenir aquest impediment, no? De com la societat les llegeix o com seran incloses, no? Llavors, és molt important poder impulsar aquest tipus de polítiques, poder fer actes, no?, com els que aquesta setmana estem fent.
Anava a dir, això lliga molt amb l'activitat que ens faran aquesta tarda,
exacte,
no?
Exacte, exacte.
Té molt a veure amb aquesta diversitat, precisament, no?
Sí, sí, no sé si parlar una mica dels actes i després que ens puguin,
sí,
explicar, no?
Suposo que voleu repescar, recordar una mica com va anar l'acte institucional que va tenir lloc la setmana passada a la Rambla i en el qual es va fer pinya amb el Consell Comarcal i amb altres municipis de la comarca per primera vegada.
Sí, i de fet, el lema era "Fem pinya per la diversitat", no? Llavors, van poder presenciar moltes persones amb càrrecs polítics de diferents municipis de la comarca, inclòs també el nostre alcalde i la nostra regidora d'Igualtat. I el que vam fer és això, no?, poder reivindicar la diversitat de la comarca i del municipi amb la participació del grup de l'Espai de Trobada Jove LGTBI Comando Queer, que ha nascut aquí a Vilafranca, a la Nau, amb la participació dels castellers de Vilafranca i dels xicots de Vilafranca i dels castellers de Mediona. I això, i amb un grup de música també del Penedès, que, bueno, va ser una jornada de reivindicació i de compromís polític.
I també molt voluntariosa, no? Perquè aquestes, tinc entès que les colles castelleres van venir, és això, no?
Sí.
Voluntàriament a participar i a sumar d'una realitat com aquesta que,
sí,
bueno, es va obrint, però que no és fàcil d'anar fent-ho.
Sí, vam fer pinya per la diversitat, no? Van
això
poder
va
pujar
bé,
les banderes, i això és un gest, doncs, que implica compromís també per part de,
sí,
les,
sí,
entitats del municipi.
I a títol polític també feia patxoca, perquè no és habitual que hi haguessin polítics, representants de diferents municipis de la comarca reunits aquí, no?
Sí, com has dit, és la primera vegada, no?, que es fa un acte així i que venen tantes representacions polítiques. Llavors això, doncs, és important, no?, que la societat i que la ciutadania pugui veure que les representacions polítiques també, doncs, hi tenen a veure, no?, i que és qui principalment pot transformar, no?, aquesta mirada més doncs de violència i de discriminació.
Parlaves abans de les funcions del SAI. Mm-hmm. I jo volia preguntar si al Penedès hi ha LGBTI-fòbia, perquè ens sembla que quan parlem d'aquesta qüestió, que no és tan bonica d'abordar, això aquí no passa. Això passa a les grans ciutats o lluny d'aquí.
Passa a tot arreu. I també Penedès és una comarca també amb certa ruralitat, no? I com més petit a vegades és el municipi, doncs la LGTBI-fòbia existeix, el que passa que a vegades no es veu o costa més d'identificar i costa més d'expressar-se, però sí, per suposat, hi ha agressions transfòbiques, hi ha agressions verbals i hi ha agressions físiques que malauradament encara segueixen existint, però val a dir també que hi ha serveis que acompanyen, no? I que es poden posar denúncies, que poden haver un suport i que hem de fer difusió perquè aquestes persones no estiguin soles i no se sentin desprotegides davant d'aquestes situacions i que elles no són les culpables, no?
Doncs aprofitem. On està el SAI? Com es pot recórrer el SAI?
Doncs mira, el SAI el tenim a la plaça Penedès número 3, segona, que forma part del Servei d'Igualtat. Es pot anar presencialment, es pot trucar, es pot enviar un correu i estarem encantades de poder rebre les persones, no només que hagin rebut alguna situació de LGTBI-fòbia, sinó perquè necessitin informació dels recursos o necessitin poder demanar, doncs, informació sobre els tràmits en relació amb trànsit o
compartir dubtes,
sí,
no?
Exacte.
Saber una mica orientació, en aquest sentit també és un apartat que també es dona, no?
Sí, exacte. Sí, que
tornem als actes, perquè volem que la Pilar i l'Àlec ens expliquin l'activitat que faran aquesta tarda, 6:15, a la Biblioteca Torres i Bages. És un conte i un taller de creació amb pedres pintades. Quina és la idea, el punt de partida?
Doncs el punt de partida és el llibre Interespecialis, que ha escrit i ha il·lustrat Àlec. I la idea és treballar amb escenes o situacions difícils, complexes, que tenen a veure amb discriminacions i violències vinculades al gènere, la sexualitat o l'expressió, els rols, no?, que binaris que ens atribueixen, i partir d'aquestes escenes per poder, entre totes les persones, de manera col·lectiva, donar-li la volta. Crear, imaginar personatges, imaginar jocs, imaginar situacions en les que tot és possible i amb les nostres pedres pintades generar noves narratives i possibilitats i oportunitats perquè totes les singularitats puguin gaudir de la vida. Doncs és una història que neix una mica, al igual que Interespecialis, no? L'activitat neix de les ganes de generar possibilitats i de treballar en col·lectivitat. I el punt de partida és aquest, el llibre Interespecialis, que no sé si Àlec ens explica una mica com ha anat el procés.
I tant. Parla'ns d'Interespecialis.
Sí, doncs aquest conte està fet amb la col·laboració de Colors de Ponent, que és una entitat LGTBIQ+ de Lleida. I llavors, doncs, bueno, vam estar buscant editorials per poder-lo publicar i bueno, no es va donar. Ja sigui perquè moltes editorials tenen 2 anys vista, o sigui, tenen 2 anys ja tancats, no? Ja tenen clar quins llibres seran, o bé potser hem de pensar també que potser el tema no interessava, no ho sabem això, pel que sigui. Llavors vam dir, bueno, doncs què fem, no? Doncs vam pensar, doncs muntem una associació i de forma més autònoma, doncs, intentem publicar aquells contes que il·lustrats, volem fer contes il·lustrats, i que les persones que els escriguin i els dibuixin siguin persones dissidents, i dissidents en sentit ampli, no? No té per què ser de gènere. A l'editorial també és molt important el llenguatge, que sigui el llenguatge inclusiu, i també que hi hagi persones amb cossos diferents a la norma, no? Perquè moltes vegades ens trobem encara, avui en dia, cossos molt, molt, molt iguals, no?, a el que diu la norma. I llavors, bueno, vam publicar aquest conte i bàsicament del que tracta aquest conte és de la diversitat en el món animal, humà i no humà. Sobretot a mi m'interessava el món animal no humà, perquè a mi moltes vegades m'havien dit, bueno, és que això de ser trans, o això de ser bollera o lesbiana, és que no és natural. I bueno, vaig pensar, vale, natural, ho associem a animals moltes vegades, anem a veure què passa amb els animals. I clar, en els animals és que realment et peta el cap.
Ah, sí?
Sí, 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 total, perquè no hi ha tanta norma com a mi m'havien ensenyat, no? I llavors vaig començar a investigar i tal, i bueno, vaig trobar, com per exemple hi ha un llibre, no?, d'una biòloga que es diu L'arcoiris de l'evolució, que parla de la diversitat en el món animal. També hi ha el Museu de Ciències Naturals, que ha fet una secció que es diu Una mirada LGTBI més al món animal. És a dir, que hi ha molta informació de base que bueno, legitima també haver pogut fer aquest conte.
Quins són els protagonistes del conte?
Doncs, clar, no ho tinc clar.
Ah.
Perquè, clar, tenim tres personetes.
Sí, que surten a la tapa, a la portada.
Sí, tres personetes. Sí que hi ha un jo més narratiu, però al final veus tres, no? És com bastant coral. I també hi ha molts animals, perquè cada personeta té com el seu mirall en animal no humà. Clar, perquè, per exemple, no, a mi, en el meu procés de transició, per exemple, ha sigut molt important d'igual a igual, no?, com aquestes personetes, i també els animals no humans, no? Que a vegades els adults, bueno, és que moltes vegades els adults són els que imposen les normes i a vegades no ens fan tan bé. Llavors aquí, bueno, et pots veure com reflectit en els altres animals i en persones igual a més a tu, no?
Per quina edat està pensat?
En principi, jo escoltava Àlec, no? Quan el creava pensava en la seva neboda, que tenia en aquell moment 9 anys. I sí que era la contradicció d'un conte que potser les imatges podrien remetre a edats més infantils, però té moltes capes. Llavors, crec que es pot, amb acompanyament, es pot llegir amb 5 anys, però amb 9 anys pots trobar moltíssimes capes d'això, no? D'informació, d'actituds, de valors, de suggeriments que no estan dits 100%, però ho trobes. I també hi ha un grapat d'activitats al final del llibre, que això amb tota l'autonomia del món, gent a partir de 8 anys, inclús 7, podria fer, per poder ampliar, no? Tot el que ha sortit al conte, no deixar-lo perdre. Trobar diferents espècies animals que s'han trobat experiències d'individus que tenen relacions sexuals entre individus del mateix sexe, d'intentar canviar una frase, el llenguatge, una frase escrita d'un modo molt binari, transformar-la en una gramàtica, en una escriptura menys binària, de poder pensar, torna a les pàgines del llibre i com li donaries la volta a aquesta situació. Imagina't què faries tu en aquesta situació per donar-li la volta. Llavors, aquestes activitats, jo crec que a partir de 7-8 anys són genials.
És la mateixa edat recomanable pel taller d'aquesta tarda?
Sí, el taller d'aquesta tarda creiem que de 5 cap amunt. Cap amunt vol dir...
A l'infinit?
Sí, la persona que estigui viva i es vegi amb cor de venir, doncs sí, i tant. Sí, sí.
De fet, ho hem fet amb gent adulta i pensem que les adultes a vegades necessitem més encara tornar a processos creatius i de fantasia per poder sortir de mandats, de normativitats i d'inèrcies.
Sí, sí, estic segura que és molt més fàcil amb la canalla que amb grans.
Sí.
I una altra cosa que volíem destacar també i és que, bueno, el bullying, no? La marginació, diguem, o l'exclusió en el món animal no humà no existeix en relació a éssers homosexuals, a éssers que fan transicions. Això ho tenim en la nostra espècie només, no? I per això també m'interessava molt també parlar del món animal, per això, perquè no es discriminen per aquest motiu.
L'àlbum, el conte, és un àlbum il·lustrat, com explicava l'Àlec. bellíssimament il·lustrat, de tapa dura, és una passada. On el podem trobar?
Doncs, a veure, per ara...
Quina distribució té?
Sí, doncs per ara estan algunes petites llibreries, i molt poques, i després també a través de l'Instagram que tenim, enviant un missatge. Sí que hem de dir que intentem que sigui... Bueno, no, intentem no. Farem el possible per imprimir aquí a Catalunya i amb cooperatives o impremtes que treballin de forma ecològica. Això és molt important, també.
Gemma Anna, demà hi ha un acte final que tanca tota aquesta setmana dedicada a l'orgull. En què consistirà?
Doncs és un acte que s'organitza des d'Igualtat i des de Joventut, i és el Pride, les artistes l'han anomenat així, Pride Vilafranca 28J. Es tracta d'un show drag, drag queen, que comptarà amb la participació de tres drag queens que es diuen Gillette Antagonista, Eugènia Quilate i Clami Gossi, i estarà a la plaça de la Vila a les 7 de la tarda. Començarem i esperem que pugui venir molta gent, que puguem reivindicar el 28J i seguir treballant per la inclusió i per evitar les discriminacions.
Gràcies per haver-nos acompanyat i haver dut les vostres veus i vivències fins al Penedès en Xarxa. Que vagi molt bé aquest 28J. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.